Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Javier Fernández s'ha reunit aquest matí al Congrés amb el grup parlamentari socialista. Abans de la seva intervenció a porta tancada, el president de la gestora del PSOE ha dit que el preocupa la divisió en la formació política i ha demanat responsabilitat als diputats perquè el conflicte no es traslladi al Congrés ni a altres institucions. Fernández ha exposat als diputats els seus plans en la nova etapa en què s'obre sense Pedro Sánchez com a secretari general. El grup parlamentari ha comunicat avui a la mesa els canvis en el repartiment dels escons entre els seus 85 diputats arran de la crisi. A partir d'ara, Pedro Sánchez s'asseurà en un escó de la cinquena fila de l'hemicicle i el seu lloc l'ocuparà el que és el portaveu, Antonio Hernández. Canviem de qüestió. Rodrigo Rato ha defensat que la targeta Black era un incentiu perfectament legal, homologable al que es feia servir en la resta del sector bancari. L'exministre i exdirector del Fons Monetari Internacional ha explicat que hi havia un límit establert i que ell l'esgotava durant la compareixença. En el judici, l'exvicepresident també ha assegurat que abans tenia una opinió molt millor de Bankia, de qui suposava que actuava amb bona fe, però que després va comprovar que li va ocultar el nom d'un compte que no tenia justificant de les despeses. I el govern català acaba d'enllestir una nova llei d'habitatge per esquivar la suspensió de la norma anterior. En aquest nou text, aprovat avui pel Consell de Govern, es preveu destinar els pisos buits dels bancs i dels grans propietaris a lloguer social. Per evitar que les famílies acabin al carrer, no es permetrà fer-ne fora cap si abans no se li ofereix un lloguer social. I el Papa ha visitat avui per sorpresa Amatrice, la localitat italiana que va ser completament devastada pel terratrèmol del 24 d'agost. Un sisme que va causar en aquesta zona d'Itàlia 297 morts. Francesc ha dit que vol estar sempre al costat dels més febles i dels qui han patit les conseqüències d'aquest terratrèmol.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La paciència és un arbre d'arrel amarga, però de fruits molt dolços.
Proverbi persa.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
L'atenció sociosanitària reuneix els serveis que coordinen l'assistència curativa, social i educativa de col·lectius en situació de dependència, com la tercera edat, els malalts crònics, les persones amb alguna discapacitat física, psíquica o sensorial. Especialment han de buscar l'augment de l'autonomia de l'usuari, pal·liar les seves limitacions o sofriments, especialment el moment terminal, i facilitar la seva reinserció social. Avui és Gran Ser Gran, de Ràdio Estel, en parlarem. Comencem. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento. La producció, la Irene Porter, bona tarda, Irene. Els controls tècnics, Mario Ramírez, com cada dia tocant els botons. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Avui coneixerem per complet l'interior d'un centre sociosanitari de Sabadell. Quins tipus de serveis s'hi ofereixen? Es pot visitar lliurement el centre? Quins professionals formen l'equip humà del centre sociosanitari? Per parlar d'aquest tema, a Ràdio Estel ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies, Marc.
Bé, si et sembla, doncs comencem la primera pregunta obligada. En què consisteix aquest nou centre del vostre grup?
Bé, com la pròpia paraula indica, es tracta d'un centre que cobreix els dos àmbits, és a dir, l'àmbit social i l'àmbit sociosanitari. En anteriors programes, quan parlem de residència, sempre fem èmfasi que són centres d'àmbit social, no són hospitals. Els sociosanitaris donen un pas més, és a dir, acostar-nos més a el que podria ser ja una clínica o un hospital tal com els entenem. És un centre dotat d'una infraestructura des del punt de vista mèdic que pot permetre donar pràcticament la totalitat de recursos i de serveis que pot donar avui en dia qualsevol clínica o cap o qualsevol centre sanitari. Sí que és important que té una característica que la fa diferencial a el que és el sector residencial, que és els ingressos en un sociosanitari. En principi, estan pensats perquè siguin temporals, i després explicarem per què. En contra dels ingressos en una residència, que la major part, com hem dit en anteriors programes, són ingressos permanents.
On està ubicat aquest nou centre?
Està ubicat a la localitat de Sabadell, en una zona molt fàcil accessible, tant per la població de Sabadell, òbviament, però també per la gent que vingui d'altres indrets, com pot ser també del Vallès o del Barcelonès. I quan dic fàcil accessible vol dir que està molt a prop de la pròpia autopista. Concretament està al passatge Rubió i Hors, número 23, de la localitat de Sabadell.
Això està al cor de Sabadell, no?, aquest carrer.
Sí, està al barri del barri de la Creu Alta de Sabadell, sí. I està, diguem-ne, a la part de tocant a Barcelona.
I quins tipus de serveis s'hi ofereixen, aquest centre?
Els serveis són molt, molt amplis i es dona aquesta circumstància per dos motius. Un, perquè precisament és un centre sociosanitari, per tant, dona els serveis que ofereixen aquests centres sociosanitaris, servei de psicologia, servei de fisioteràpia, servei de social a través de la treballadora social, servei d'infermeria, servei de metge, i també pel fet d'estar inclòs dins unes instal·lacions de la clínica, en aquest cas la clínica del Vallès. El centre també ofereix indirectament totes les especialitats mèdiques que es donen a la pròpia clínica. El fet de compartir les instal·lacions permet que hi hagi fàcil accés a tot aquest ventall de possibilitats en quant a especialitats metges. I, a més, es dona la circumstància, que és un tret absolutament diferencial amb altres sociosanitaris que hi ha, i és que el Centre Sociosanitari de Sabadell, el grup Gran Vida, disposa de servei d'urgències físicament, in situ, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Ja no cal moure el malalt perquè ets a l'urgència ni...
Mai. Això, Marc, és un gran avantatge. No minimitzem molt, moltíssim, pràcticament els eliminem per complet a les derivacions a altres clíniques que són contraproduents pel propi pacient, perquè els hem de traslladar amunt i avall, no? Per tant, les eliminem pràcticament o les minimitzem amb la seva totalitat, aquestes derivacions o aquests trasllats, quan necessitem un centre que ofereixi unes condicions o que disposi d'una infraestructura sanitària més àmplia per poder atendre un servei d'urgències que es pugui produir de manera temporal.
Lluís, com es complementa el nou centre sociosanitari amb les altres residències que ja teniu del grup Gran Vida?
Es complementen, són serveis complementaris perquè per una senzilla raó. I ara parlaré de l'exemple que ens trobem més al dia a dia, no? El dia a dia és quan una persona ha estat intervinguda quirúrgicament pel motiu que sigui, passa posteriorment a la mateixa clínica un procés d'hospitalització mèdica fins que el metge que l'atès li dona l'alta hospitalària, quan arriba aquest moment és molt habitual de que el malalt o el pacient, juntament amb la família, encara no es vegin en cor d'anar cap a casa, pels motius que sigui, perquè a casa normalment tenim barreres arquitectòniques, si tenim una mobilitat reduïda encara, si resulta que el tractament que ens han fet a la clínica de recuperació doncs, ha estat l'adequat, però que ara veiem que faria falta passar uns dies més tornant a tenir aquesta recuperació. Per tant, arriba un moment que ens plantegem que, d'acord, des d'un punt de vista mèdic, el doctor o la doctora ens vol donar l'alta, però si ens continuessin fent aquest mateix tractament, podríem aconseguir una millora molt millor de la que estic en el moment de l'alta. En aquest moment és quan el centre sanitari té la seva raó de ser.
El telèfon per contactar amb aquest centre sociosanitari és el mateix, el vostre grup, no?
És el mateix.
Doncs prenguin nota, jo recomano als nostres oients que prenguin nota d'aquest telèfon i el guardin, el tinguin, si volen trucar avui, si volen trucar demà, sàpiguen que poden trucar sempre que vulguin i és bo que el tinguin, és el 93 181 5027, és fàcil de recordar. 93 181 5027. Es pot venir, Lluís, lliurement a visitar aquest centre?
I tant, per suposat. De fet, nosaltres sempre propaguem, incentivem que la gent vingui, no només al sociosanitari de Sabadell, sinó a qualsevol centre del grup Gran Vida, a veure el centre, a gaudir del centre i a parlar amb nosaltres sobre el centre i sobre altres qüestions que en aquell moment els hi semblin interessants. Sempre diem el mateix en aquest aspecte, Marc, i en anteriors programes els han dit que el grup Gran Vida sempre té les portes obertes per a qualsevol persona que vulgui venir i vulgui estar amb nosaltres i repeteixo, veure el centre in situ.
El grup Gran Vida té les portes obertes i nosaltres obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer qualsevol consulta, sàpiga que ho poden fer marcant al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 si tenen qualsevol cosa, experiència per explicar o volen fer qualsevol pregunta, prenguin aquests dos telèfons, poden trucar. Lluís, existeixen també serveis mèdics per als familiars que visiten el pacient?
Absolutament. El centre sociosanitari està ubicat dins les instal·lacions d'una clínica, per la qual cosa qualsevol familiar que ve a veure el pacient que està ingressat al sociosanitari pot aprofitar la visita per anar-se a visitar en qualsevol dels especialistes, que, repeteixo, són pràcticament tot. De fet, és una situació que ens hi trobem molt habitualment. Qualsevol analítica que s'hagi de fer el familiar per el motiu que sigui, se la pot fer a la mateixa clínica. Qualsevol visita programada que tinguin, qualsevol especialitat metge, se la pot fer a la mateixa clínica, sense cues i sense llistes d'espera, simplement trucant abans, demanant per l'especialitat que li interessa i se li dona dia i hora que li convingui. I aprofitant aquesta visita, pot venir a veure el pacient o a la inversa.
M'imagino que els nostres oients també es preguntaran com són les habitacions. Ens pots explicar una mica per sobre com són?
Les habitacions, Mario, jo, si les hagués de resumir d'alguna manera, diria que són unes habitacions que s'acosten bastant a ser unes habitacions luxoses, no? Són habitacions exteriors, dotades de televisió, dotades d'amplis banys, dotades de sofàs, de butaques, perquè els familiars, quan vinguin a veure, estiguin d'una manera còmoda i puguin compartir aquell temps dins l'habitació amb el seu familiar més proper que està ingressat en aquell moment. Per tant, les habitacions són habitacions molt dignes en aquest sentit. Inclús tenen la possibilitat de que si el familiar en un moment donat vol quedar-se a dormir per acompanyar el pacient, ho pugui fer-ho.
Sí, es pot quedar a dormir, si vol.
I tant que sí. Es pot quedar a dormir i, de fet, repeteixo, les habitacions estan dotades per aquest aspecte.
I pot dormir a la mateixa habitació?
A la mateixa habitació.
Quins professionals formen l'equip humà d'aquest centre sociosanitari?
Els professionals són molts i de molt tipus, no? Sempre, òbviament, en l'àmbit sociosanitari. En aquí també els podríem diferenciar, com hem parlat en d'altres programes, quan parlem de residències, diferenciant els dos tipus d'atencions, l'atenció directa, que és aquella atenció que donem quan interaccionem directament amb el resident, o en aquest cas amb el pacient, que hi inclouríem el psicòleg o la psicòloga, el personal de fisioteràpia, el personal de treballador social, personal d'infermeria, el personal metge, personal de teràpia ocupacional. I quan parlem d'atenció indirecta, són aquelles tasques que s'han de fer dins del centre, però que no, òbviament, no requereix una interacció directa amb l'usuari, que és bàsicament el personal, i el personal de neteja i el personal de la cuina.
Quin paper hi té la família d'una persona que està ingressada en un sociosanitari? Imagino que, no sé, a vegades també parlem de la soledat, de la tercera edat, a vegades. Quin paper hi té? Què ha de fer el familiar?
En aquest sentit, Marc, sempre parlem de lo mateix, i quan el paper que juga la família, tant si estem en una residència com si estem, en aquest cas, en el centre sociosanitari, és el mateix, que és un paper o una tasca absolutament imprescindible perquè els professionals que treballem en el sociosanitari puguem aconseguir el nostre objectiu, que és el benestar i la satisfacció de l'usuari. Difícilment, sempre diem el mateix, ho aconseguirem si la família no s'involucra. I com es pot involucrar? Doncs visitant. I amb la màxima periodicitat possible, visitant el pacient i estant la major quantitat possible d'hores amb el familiar. Hi ha una diferència molt important en aquest aspecte, en aquesta pregunta que feies, Marc, respecte a una residència. Per exemple, quan parlem de residències, sempre diem que són instal·lacions que les hem de compartir amb els companys o companyes de la residència. El soci sanitari, això és diferent. Per què? Pues perquè com que estan pensats per gent que tenen un problema molt temporal, i la gran quantitat d'aquests problemes requerirà que el pacient estigui enllitat o no es mogui de la seva habitació, això el que permet és que les visites dels familiars es fagin dins les habitacions. Clar. Per tant, pel fet de venir o de venir moltes hores, no té per què interrompre la bona harmonia que hi pot haver en un mateix centre, perquè estarem d'una manera més aïllats amb els companys.
Suposo que també el malalt, potser, bueno, la persona ingressada valora més que els familiars vinguin a visitar. Si està enllitat, és clar, diferent que és que una residència que pot anar amunt i avall, pot sortir al jardí, si n'hi ha. Clar, allà està al llit, no es pot moure.
No es pot moure, o tenim una mobilitat més reduïda, i per tant sí que potser ens podem aixecar del llit, però estarem a la butaca. Caminarem, però d'una manera molt, molt dificultosa, perquè quan totes aquestes coses les solventem, és el moment, i ha arribat ja el moment, de donar-se d'alta també del sociosanitari i plantejar-se altres opcions, com pot ser la tornada a domicili o l'ingrés en una residència.
Anem a recordar les línies telefòniques del programa 93-409-2771, 93-409-2772, per si volen fer o formular qualsevol pregunta. És possible alleujar... Avui en dia es parla molt de la clínica del dolor, i és possible alleujar el dolor, treure el dolor i els símptomes que produeixen més malestar a les persones?
Òbviament, i aquest és un dels... Aquesta és una de les tasques del personal multidisciplinar que forma part del centre. És a dir, no només es tracta del tema de la medicació per alleujar aquest dolor que comentaves, o aquest malestar que ens pot produir el motiu pel qual estem en el centre, sinó que s'ha de tractar des de molts punts de vista. I la psicologia també hauria de ser un d'ells. I la conjunció de tots aquests... d'aquestes accions sobre el pacient des de molts punts de vista diferents, des de moltes especialitats diferents, és la que ens ha d'aconseguir el nostre objectiu, que repeteixo sempre el mateix, però és important que ho recalquem, que és el benestar i la satisfacció del nostre pacient. Difícilment aconseguirem un pacient que se senti satisfet d'estar al sociosanitari si continua tenint dolor o continua sentint un cert tipus de malestar.
Clar. Hi ha una cosa que penso, si, per exemple, jo tinc el meu pare ingressat en un centre sociosanitari, i el metge truca i diu, bueno, doncs ja podem venir perquè, bueno, demà li donarem l'alta. Jo no puc fer-me cara perquè treballo, la meva dona treballa, no el podem tenir a casa. Bueno, doncs es pot allargar. Jo puc dir, escolti, podem allargar un mes més, el poden tenir?
Sí, per suposat, és a dir, tant l'ingrés en una residència com l'ingrés en un centre sociosanitari sempre han de complir una condició que ho hem remarcat molts en aquests anteriors programes, ho hem remarcat moltes vegades, que és que l'ingrés ha de ser lliure. Per tant, ha d'haver-hi manifestació formal per part del pacient de que ingressa de manera voluntària. Per tant, l'alta també ha de ser voluntària. Escolti'm, jo vull estar una setmana més, puc estar... I tant que sí. I vull estar un mes més perquè m'hi sento molt a gust, perquè he recuperat molt i perquè encara que el metge digui que, bueno, que és possible que ja no recupero tant perquè he tornat a tenir la mateixa situació que tenia fins quan vaig entrar al centre, bueno, jo vull provar-ho. Puc provar-ho? I tant que sí, no hi ha problema.
A qui està dirigit un centre sociosanitari? Per quin tipus de persones s'ha creat?
A diferència de les residències que parlàvem, de que les residències estan pensades més per gent a partir dels 65 anys o persones que tenen un cert grau de discapacitat psíquica que els impedeix fer les activitats més bàsiques de la vida diària i, per tant, necessiten ajuda, centres sociosanitaris no. Centres sociosanitaris estan pensats per qualsevol tipus de persones, independentment de l'edat que tinguin. És a dir, he tingut un problema, he tingut un accident de circulació, he tingut un accident doncs, practicant l'esport que més m'agrada i que el practico habitualment, i per tant necessito estar en un lloc, temporalment repeteixo, per tal de que em facin la recuperació adequada, per tal de que pugui tornar a les mateixes condicions que tenia abans de produir l'accident. Per tant, pot ser una persona de 20 anys, 25, 30 o 70. L'edat és indiferent en aquest sentit.
Quins beneficis en general ofereix?
Home, ofereix, estem parlant de la salut de les persones, per tant, els beneficis són il·limitats. Quan parlem de salut, quantificar uns beneficis que ens pot produir un servei que procurarà que tornem a la mateixa situació des del punt de vista físic que teníem són il·limitats, i és precisament aquesta és la raó de ser del centre, no? És persones que han tingut un contratemps, un acte fortuït degut a un accident que els han provocat un perjudici a nivell físic. El centre el que ofereix és la possibilitat de tornar a la mateixa situació que teníem abans de l'ingrés. Per tant, els beneficis cadascú els ha de quantificar, però estem parlant de la salut, per tant, han de ser limitats, no es poden quantificar.
Quant temps, o sigui, no es pot comptar, segurament, no? Quant temps estarà ingressat un familiar?
No es pot comptar. L'ingrés mig està al voltant d'entre els 15 i els 30 dies, entre els 15 dies i el mes. Per què? Pues pel tipus de tipologies que hem tingut fins ara, als 15 dies, 30 dies, ja es veu un gran canvi que porta a peu a que la pròpia residència, conjuntament amb el nostre equip mèdic, decidim que ja se li pot donar l'alta.
Hem vist a vegades hospitals generalment potser són comarcals, que tenen pues, una persona que, no sé, fa un ictus, una embòlia, el porten a aquest hospital, està un temps, el treuen de l'embòlia, està una mica millor, però ja no el poden tenir més a l'hospital. Ha d'anar a un centre sociosanitari.
Exacte.
Perquè l'hospital ja no pot no estar més.
De fet, una de les grans portes d'entrada al centre sociosanitari és precisament aquest que apuntaves tu ara, Marc.
Ja.
És a dir, persones que ja no poden estar més a l'hospital, pel motiu que sigui, depenent de la normativa de cada un dels centres,
ja,
però necessiten encara una atenció i una recuperació permanent en el temps, per la qual cosa fa que el lloc més adequat on hagin d'anar és un sociosanitari. I repeteixo, és un dels motius o de les portes d'entrada més habitual que ens trobem en el sociosanitari. Tots els hospitals, tant públics com privats de la zona, col·laboren amb nosaltres en aquest sentit. És a dir, quan tenen un cas com el que t'apuntaves, Marc, són traslladats en el centre. Mútues d'assegurances de salut privades també col·laboren amb nosaltres, amb el centre, per aquells períodes de convalescència que tenen coberts en les seves pòlisses de salut. Col·laboren amb nosaltres per tota la gent de la zona del Vallès, quan es té una pòlissa de salut amb alguna de les mútues que hi ha actualment, les tenim concertades pràcticament totes i, per tant, el mutualista acudeix al nostre centre, prèvia autorització de la mutua, òbviament, però acudeix al nostre centre perquè pugui ser tractat durant 15 o 30 dies, els dies que facin falta.
La persona que ingressa ha de portar alguna cosa, algun requisit, ha de portar alguna
cosa? Aquí, a diferència de les residències que parlàvem, quin és el tipus de vestuari que ha de portar un resident a una residència, i sempre parlàvem de que ha de ser una roba còmoda, i per tant, perquè sigui còmoda, ha de ser la roba habitual que el resident portava allà a casa seva. El sociosanitari és diferent perquè el vestuari el posa al propi centre. És a dir, el,
com un hospital.
Correcte, és com un hospital, portem la bata com un pacient perquè sigui molt més còmode per l'hora de que el personal mèdic, sobretot el mèdic i també el fisioterapeuta, el personal de fisioteràpia, el personal sanitari en aquest cas, li sigui molt més còmode fer les activitats que hagi de fer amb el pacient.
Moltes vegades llegim o sentim hospital de dia, centre de dia, residència assistida, residència de llarga durada. Podríem dir que tot això ho engloba un sociosanitari?
Ho podria fer, és a dir, en el sociosanitari es fan activitats que es fan en cada un d'aquests centres que has dit en aquests moments. De fet, el sociosanitari pot ser un hospital de dia. El sociosanitari pot ser també un centre de dia i pot ser una residència assistida, òbviament, i també una residència de llarga durada. És a dir, el sociosanitari ho englobaria tot, faria altres coses, però totes aquestes quatre tipologies de centres que acabes de dir els inclouria un sociosanitari. De fet, els inclou.
M'imagino que la cuina també és important, no?, veure amb un sociosanitari, vull dir, persones que han menjat sense sal. Això suposo que també es té en compte, no?
Correcte. En aquest cas, la tipologia o el servei alimentari és el mateix. És a dir, es fa els tipus de menús necessaris en funció dels pacients que tenim. Per exemple, avui el que hem cuinat aquest matí, el servei de cuina, eren quatre tipus de menú. El menú basal, el menú que és el normal, diguem-ne, el menú triturat, el menú hipocalòric i el menú per diabètics, que són els quatre tipologies de menús més habituals. En aquest sentit, el servei de cuina seria molt extrapolable al que tenim una residència.
En aquest cas, amb la residència, quan hem parlat de festes que s'acosten, com per exemple ara s'acosta aviat Nadal, suposo que les festes no és tan... és diferent d'una residència, no?
Sí.
Perquè el tipus de malalts també, de persones ingressades, és diferent.
És diferent per un motiu molt, molt en concret. Recordem que quan parlem de residències és un substitut al domicili habitual del resident. Per tant, ens hem de trobar una residència com a casa nostra, i així ho aconseguim. El centre sociosanitari és diferent per el motiu perquè estarem allà de manera temporal. I quan estem allà de manera temporal i sabem que estarem allà i que tard o d'hora ho tornarem a casa, on anirem a nous residents, on anirem a casa els fills, ho sabem i això ho interioritzem. Per tant, en aquest cas, no és el mateix.
Clar, clar.
No és el mateix.
Ara, com has parlat de mútues, que treballen amb vosaltres, però una persona que té un pare o té una persona accidentada pot ingressar directament?
Sí, de fet, en el centre es pot ingressar de qualsevol manera, siguent o no siguent d'una mútua. Si és d'una mútua, primer s'ha de sol·licitar i rebre posteriorment l'autorització per part de la mútua, però si una persona vol ingressar al centre i no és d'una mútua, també ho pot fer-ho lliurement.
Consell de dia.
Estar sa no només significa cuidar-se dels aspectes físics, sinó que també és igual d'important el seu benestar i la seva salut mental. Segueixi una dieta sana i equilibrada, begui amb sensatesa. Mantingui's actiu, descansi, dormi bé, exterioritzi els seus sentiments, demani ajut quan ho necessiti. Accepti's tal com és, estigui en contacte amb els seus amics i certs estimats. I, sobretot, somrigui molt. Molt bé, Lluís, doncs, gràcies. Ens has deixat molt clar el que és un centre sociosanitari i també ha quedat molt clar que realment ho sents. La teva feina.
Sí, de fet, ho sentim, ho estimem, allò que fem, i el que intentem és millorar cada dia.
Molt bé, doncs, fins aquí és Gran Segrant. Nosaltres ens despedim fins demà, a les 4. Adéu-siau, bona tarda.
És Gran Segrant, de dilluns a dijous a les 4 de la tarda, a Ràdio Estel.
Gran, amb Marc Rius.
un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res.
Joan 15:5.